4 i 1 minuts de la tarda. Què tal, com estan? Salutacions cordials. Engeguem una nova edició del Temps de Descompte a la sintonia de Ràdio Maricel. Avui que és dilluns, 14 de novembre de 2016. Per explicar-los, entre d'altres, el que ha estat una jornada futbolística així d'entrada, com es diu vulgarment, de llums i ombres. El Sobrense, en un maig, diem-ho així, ple d'infortunis, va caure per 0-1 ahir a Aiguadols davant el filial del Lleida. Lesionats Marcos García, Didac, dues lesions que van suposar un sotrac important per l'equip. A la primera meitat, el gol del Lleida del conjunt de la Terra Ferma, que arribava passant dos minuts del temps reglamentari a la primera meitat, dues pilotes al pal per part del Sobrense, en fi, d'aquells dies en què pràcticament no surt absolutament res. I la queixa, una setmana més, d'en Josu Julián, en què bàsicament els àrbitres no tracten de la mateixa manera el Sobrense que a la resta d'equips, i el tècnic del Sobrense, que també va parlar de fitxatges. Vindran nous jugadors i la cosa està, pel que més o menys intuïm o mig sabem, al caure. Veurem què passa. Diumenge acabem al camp del Reus Deportiu B, però el Sobrense es troba en una situació una mica ja, no direm delicada, perquè tampoc cal ser alarmista, però més mirant cap avall que no pas cap amunt. A veure si diumenge que ve les coses se poden anar millor, com dèiem, al camp del filial del Reus, a Cambrils. Hem de parlar també, com no, també de la victòria de la Unió Esportiva Sitges, que va guanyar 0-2 en Riu de Bitlles. Ho va dir Rafa Porres, el seu entrenador. No va ser el nostre millor partit, però bé, vam tenir aquella punteta de sort i d'aprofitar les ocasions per endur-nos la victòria. I atenció, perquè el Sitges fora de casa està immaculat. 6 victòries de 6 partits jugats, un Sitges cada moment vol insistir en estar en aquesta zona noble de la classificació de la tercera catalana. En el seu grup 12 també hem de parlar de la derrota contundent, en aquest cas la que va patir el Sobrense B a Aiguadols 2-5 davant el Piera. En fi, que en farem crònica de tot plegat. Hem de parlar, i d'aquí uns moments així ho farem, de la presentació dels equips de la Blanca Subur temporada 2016-2017, que va tenir lloc el passat divendres en un nou Pinsbens, com ja ve sent habitual cada cop que hi ha presentació, ple de gom a gom. Pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, en fi, tots els familiars dels nens, dels jugadors que no es van voler perdre aquest acte de presentació de la Blanca Subur. Nosaltres un any més vàrem aprofitar per conversar uns minuts amb Toni Cerdà, president de la Blanca, de l'entitat. En fi, les clàssiques ja reflexions d'inici de temporada que podrem escoltar, com els dèiem, d'aquí uns moments. I en el nostre bloc poliesportiu destacarem bàsicament el que ha estat la tercera derrota consecutiva del bàsquet Sitges, que va perdre amb ahir a la pista del Castelldefels, un Castelldefels que curiosament no havia guanyat cap partit a casa seva. I com no, també, el 8è triomf consecutiu, vaja, més que 8è triomf, 8ª golejada consecutiva d'un imparable, de moment, i líder, comparteix liderat, això sí, amb el Monjos, el Club Patí Subur Sitges. 4-4, comencem.
Bon dia, digui.
Hola, vull deixar el Matarrates.
Expliqui'm com va començar.
Com tots, un dia amb els amics i després m'hi vaig enganxar.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 900-211-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya, per la salut, som-hi.
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz Sense Paraules.
La Generalitat, al teu costat.
M'emocionen els racons de Catalunya plens d'art i d'història.
Sabies que part del nostre llegat cultural està reconegut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat? L'art rupestre, Poblet o les esglésies romàniques de la Vall de Boí? Els nostres genis ens han deixat aquesta riquesa que milions de persones d'arreu del món venen a contemplar. La UNESCO també ha declarat patrimoni immaterial tradicions com la Patum de Berga o els castells. Entra a patrimoni.gencat.cat. El patrimoni català com mai no l'has vist. Voldràs gaudir-lo.
012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Són les 4 i 7 minuts de la tarda. Aquesta nova edició del Temps de Descompte d'avui dilluns 14 de novembre que els estarà acompanyant fins a les 5 en punt de la tarda fent crònica del que ha succeït esportivament parlant al llarg d'aquest darrer cap de setmana. Com els dèiem, el passat divendres el Nou Pinsbens va acollir una nova presentació dels equips de la Blanca, en aquest cas la presentació de la temporada 2016-2017. Ho dèiem ara fa uns momentets, un Nou Pinsbens que presentava doncs l'aspecte dels millors dies, de les millors gales. Molts pares i mares, en fi, les famílies que no es van voler perdre un any més aquest acte de presentació dels equips de la Blanca, com dèiem, el passat divendres al Nou Pinsbens, un total de 17 equips federats, des dels benjamins fins als més grans, en aquest cas el juvenil A de preferent, el juvenil A que, per cert, va aconseguir la victòria ahir 2-1 davant el CUE, davant el Sant Joan d'Espí, un petit respir per als homes de David Porres després dels últims resultats. I 10 equips més, en aquest cas els equips petitons, els que juguen en categoria Promeses i Pitufos al campionat social de Pinsbens. Representants un any més de la Federació Catalana de Futbol, amb Manel Duran com a delegat del Garraf Penedès també present, la presència del regidor d'Esports, Eduard Terrado, el director tècnic de la Blanca Subur, en Josep Pasqual, i el president Toni Cerdà. Amb Toni Cerdà vàrem parlar un any més. És ja gairebé un clàssic aquesta conversa que mantenim amb el president de la Blanca, que ens deixà les ja habituals també reflexions d'inici de temporada. Objectius esportius, no massa ambiciosos en aquest cas. Toni Cerdà va dir que la Blanca acostuma a ser una entitat humil i que tampoc es proposa massa objectius esportius al llarg de la temporada, i objectius futurs pel que fa, punt 1, a les instal·lacions, i una qüestió que encara cueja i encara està pendent, l'aparcament del Nou Pinsbens. Escoltem el que ens en deia Toni Cerdà.
Pues sí, és una diada pues, de les que nosaltres, de les que disfrutem més en el club, no? El dia de la presentació és el dia que congregues més família, hi ha tots els nanos, des dels juvenils, que aquest any és el seu últim any, fins als nanos de 4 anys que comencen, i bueno, hi fa goig. I si a més és un dia com avui, que ens ha respectat el temps, tot i que aquest any bueno, ho hem atreçat una mica, perquè volíem començar amb tot el tema dels més menuts ja endegat, no? I això ha fet que, total, ho hem endarrerit, em sembla que són dues setmanes en relació a l'any passat, però ens ha agafat el canvi d'hora entre mig, i això ha fet doncs, bueno, que un acte que es feia amb llum de dia, aquest any l'hem fet amb llum artificial, però bueno, la lluminària de la Blanca, ara que la tenim tot el dia, que no sempre és així, però ara l'Ajuntament ens l'ha arreglat i penso que el camp feia molt de goig.
Toni, molts mesos per endavant, la temporada, com aquell que diu, no ha fet més que començar. Uh-huh. Això serà molt llarg. Suposo sí, que, com sempre, alegries i decepcions, no sé si dia parts iguals. Bé, què n'esperes tu particularment?
Depèn de lo que... Jo sempre dic el mateix. Depèn de lo que et proposis, de lo que tu pretenguis de que sigui la temporada. Nosaltres, en aquest aspecte, som bastant humils, vull dir... les temporades van molt en funció dels grups que tens de jugadors, no? Sí que és veritat que aquest any, pues, jo particularment amb el juvenil de preferent, que bueno, no ens enganyem, és el que et marca una miqueta més, l'estat d'ànim del club, perquè és l'equip més representatiu. I tenia dipositades no esperances de que se'ns passegéssim per la categoria, però sí que considero que és un bon equip i que encara no hem acabat d'engegar. Portem ja uns quarts partits de Lliga i les coses no ens estan sortint com ens agradaria a tots que ens sortissin. Però bueno, tu ho has dit, queda molta temporada i penso que en aquests moments tot és redreçable. I en quant a la resta d'equips, doncs tenim una mica de tot, com no pot ser d'altra manera. No és una temporada que diguis, hòstia, aquest any ens sortirem de mare en tots els equips, perquè això és molt complicat, però tampoc és una temporada que diguem en aquest any patirem en tots els equips, perquè no serà així. Tenim una mica de tots, tenim equips molt macos, i el que passa que, bueno, igual que hi ha temps per redreçar coses que no han començat bé, a vegades també hi ha coses que han començat bé i que queda massa temps perquè se puguin complicar. Però jo penso que farem una bona temporada.
Dones un cop d'ull al camp i veus tanta canalla i tants nens i penses, caram, sí que hi ha nens per jugar a futbol. Un té la sensació que cada cop hi ha més.
Bé, nosaltres aquest any hem tingut que fer un equip més d'alevins, precisament pel que estàs dient tu, no? Perquè teníem un excés de nanos amb els cinc equips d'alevins que teníem l'any passat, no? I si nosaltres tinguéssim més instal·lacions, pues podríem continuar creixent. No sé si és bo créixer o no és bo créixer. Per la filosofia de la Blanca, penso que en aquests moments tenim els equips que hem de tenir, perquè nosaltres ens ho agafem com a formació, volem formar jugadors de futbol, que penso que aquesta, bueno, penso no, és la nostra il·lusió i la nostra meta, i créixer massa i tenir 10 equips per categoria, com hi ha altres equips que els tenen, bueno, que respecto les polítiques de tothom, però penso que no és la política de l'Alba.
Suposo que el creixement, perdona Toni, el marca una miqueta d'entrada a la instal·lació i després el fet de tenir entrenadors.
Sí, clar, evidentment, com més equips tens, més entrenadors necessites més delegats,
més de tot.
La instal·lació és la que marca, per això, perquè nosaltres ara el camp, el Josep ja ha de fer virgueries per poder repartir el camp pels entrenaments, sobretot. Pels horaris dels partits, també, perquè tenim plens tant dissabte com diumenge, però encara podríem fer alguna barbaritat més, com ens trobem en algun camp d'equips que juguen a les nostres categories, que et fan anar a jugar a les 9 del matí, o tens algun partit a les 3 de la tarda. Nosaltres en aquest punt encara no hi hem arribat, amb la qual vol dir que aquí encara tenim recorregut, no? Però sí que el tema d'entrenos ens marca molt. Llavors, si aquí arribés el moment que hi hagués aquell segon camp que tenia que haver-hi, inclús un tercer camp que també tenia que ser-hi, clar, això ens ajudaria a poder fer més equips. Però bueno, tampoc és una cosa que ens tregui el son. Tenim el que tenim, estem molt contents amb el que tenim i per el que tenim fem.
De reivindicacions n'hi ha unes quantes. Ara parlaves dels camps. Ara aquí a la presentació s'ha parlat de l'aparcament. Com està el tema? Es parlaven d'aquestes signatures que s'han enviat esperant una resposta per part de l'Ajuntament o com es troba la situació a dia d'avui, Toni?
El pobre Edu, el regidor d'Esports, que porta un mes justet en el càrrec, s'ha trobat amb la patata calenta, que semblava que el presentador Lewin li hagués fotut un parany, però no li ha fotut un parany, perquè és un tema que surt recurrentment cada any. Vingui qui vingui, eh? Si ve la Carme Mirell, com va venir l'any passat, va sortir. Si ve l'alcalde, el Miquel, també ha sortit. Quan hi havia l'anterior regidor d'Esports, el Pep Moliner, també havia sortit. Per què surt cada any? Perquè és un tema que realment, anava a dir fa pudor, però no queda bé dir-ho, però és un tema amb el que estem lluitant des que estem amb aquesta ubicats aquí. S'ha parlat amb ells, s'ha demanat. Els pares van parlar amb el club si el club tenia algun problema en que recollissin firmes, i van dir, escolta, nosaltres, més del que hem fet, del que estem fent, més del que estem parlant, no podem fer res. Si considereu oportú recollir firmes, doncs endavant, s'han recollit firmes, s'han presentat, i sembla ser que el tema, pues, no acaba d'avançar. Jo vull creure que arribarà un moment que ens ho solucionaran. També hi ha un problema urbanístic que sembla ser que aquí, el que és al davant de l'entrada de la porta principal, això és zona verda, amb la qual no pot ser zona d'aparcament. O sigui que la cosa, vull creure que no és tan senzilla com pugui semblar, si no ja estaria arreglada, no? Però, hòstia, encara que sigui complicada, penso que és un tema que s'hauria de donar solució.
Un quart i un minut de 5 de la tarda, les reflexions inici de temporada de Toni Cerdà, el president de la Blanca, que ens va atendre el passat divendres a les instal·lacions del nou Pinsbens. Bé, i aquesta vella reivindicació de l'aparcament que sembla que la qüestió vol tirar endavant, però algunes cosetes fan o impedeixen que pugui acabar de fer net, de tirar endavant i de que es pugui solucionar d'una vegada per totes. Dèiem això, li preguntàvem això de les signatures perquè, bé, pares i famílies dels jugadors de la Blanca es varen mobilitzar per obtenir signatures, enviar-les a l'Ajuntament, doncs, reivindicant això, doncs, que aquesta és una qüestió que cal solucionar i a poder ser no ha de trigar massa. Un quart i dos minuts de 5 de la tarda, aquestes eren les qüestions a les que ens referíem, com han escoltat, amb Toni Cerdà, president de la Blanca. Seguim endavant, no perdem el fil del futbol perquè hem d'explicar-los què és el que va passar ahir al Municipal d'Aiguadolça amb aquesta derrota 0-1 del Suburense davant el Lleida B. Onzena jornada al grup segon de primera catalana amb els marcadors. El Picat 2, Almacelles 1, Morell 1, Vilanova 2, Balaguer 0, Sant Cristòbal 2, Sant Ildefons 1, Sant Boià 3, Vistalegre 4, Jesús i Maria 1, Rubí 1, Reus B 1, Rapitenca 0, Igualada 0, Sobrense 0, Lleida B 1 i Viladecans 1, Vilaseca 0. Sorpresa al capdavant de la classificació perquè després d'aquestes 11 jornades hi ha hagut canvi de líder. El Sant Cristòbal de Terrassa és primer, suma 24 punts després de la seva victòria al camp del Balaguer. Sens dubte una de les grans sorpreses d'aquesta última jornada. Segon, el conjunt lleidatà amb 22 punts, 21 per Sant Boià, 20 per Almacelles i Vilanova, Vistalegre 19, compta també amb aquest bon inici de campionat que està fent el conjunt de Castelldefels, 17 per Viladecans, 16 per Enrapitenca i Lleida B, 15 per Enreus B i Sant Ildefons, 14 per Alpicat, el Sobrense és 13. Té 12 punts. De fet, ha sumat només un dels últims 12 possibles. 12 punts també per Vilaseca. I a la part baixa trobem Rubí amb 11, Igualada amb 8, 6 per en Jesús i Maria i Cué al Morell amb 2. I veient aquesta classificació i aquest líder sorprenent, per què no dir-ho, el Sant Cristòbal, això ens recorda molt el que passava tot just ara fa una temporada. Era més o menys les mateixes dates. És més, recordem que va ser un 15 de novembre quan després de la victòria en 0-1 al camp de l'Amposta, el Club de Futbol Sobrense va assolir el primer lloc de la classificació. Evidentment, varen parlar en el seu dia d'una fita històrica. I bé, el que està fent el Sant Cristòbal ens recorda molt aquell Sobrense de la temporada passada, aquell equip que és nou a la categoria, que ve d'una inèrcia positiva, d'una dinàmica guanyadora, i que veurem com acaba tot plegat. Vaja, no sé si el Sant Cristòbal s'ha plantejat l'ascens de categoria, ho dubtem molt, però bé, en qualsevol cas, té equips per davant en quant a objectius. Parlem de Balaguers, Sant Boiàs, Vilanoves, en fi, uns quants equips que, per potencial i per pressupost, per què no dir-ho, haurien d'estar liderant la classificació. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Sorprenent, Sant Cristòbal.
Sorprenent, sí, 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 sí. El que passa que quan el vam veure jugar amb el Sobrense, vam veure que era un molt bon equip, que sabia el que jugava i, a més, me recordava molt el Sobrense de l'any passat. La diferència és que...
Ens deia ahir Manu Julián, el president del Sobrense, que el Sant Cristòbal per ell havia estat el millor equip de moment.
Sí,
o el
sí.
que li havia agradat més dels que havia jugat amb el Sobrense.
Sí, sí, sí. De fet, ha estat un... Home, per mi no ha estat el millor.
És discutible, evidentment, és una opinió.
Per mi no ha estat el millor, però ha estat un dels equips doncs que millor l'ha plantejat el partit ha jugat davant del Sobrense, no? Que millor ha jugat davant del Sobrense, un dels millors, no? N'hi ha equips que m'han agradat força. El que passa que el Sant Cristòbal m'ha recordat molt al Sobrense. La diferència que el Sobrense era un equip més, en aquella primera temporada, molt fort en defensa, molt bé al mig del camp, i en atac era un equip que feia mal. En canvi, el Sant Cristòbal és un equip que defensivament sap el que juga.
Que no es complica gens la vida.
No, i a davant doncs, té dos o tres jugadors amb una mobilitat impressionant i fa molt de mal. Potser li falla una miqueta més al mig del camp, tot i que treballa bastant defensivament al mig del camp, que potser és això, no? Que no és tan ofensiu com era el Sobrense l'any passat, però és molt defensiu, però té tres o quatre punters d'atac a davant que fa molt de mal.
Toni, veiem el Sobrense 13 a la classificació, amb aquests 12 punts, amb aquest bagatge que ara comentàvem, amb aquest punt de 12 possibles, dels últims 12 possibles. Hem d'estar preocupats? Sí? No?
Home, a veure, quan entres en aquesta dinàmica, te preocupes, no? Perquè doncs, saps que és complicat aquesta dinàmica, i tot i que hi ha molta gent que no creu, jo crec que les dinàmiques, perquè a més, després de tants anys veient futbol, m'han fet pensar les dinàmiques. Quan un equip està guanyador entra tot, quan està de perdedor no l'entra res, i la prova la tens ahir. Sí, em preocupa, però no em preocupa perquè és massa aviat, vull dir, estem parlant de l'onzena jornada.
Tens marge, evidentment, l'equip té marge.
Tinc molt de marge, pot treballar el Sobrense, és conscient, tampoc n'hi ha tanta diferència de punts d'una banda a l'altra, de dalt a baix, està la cosa molt, molt igualada. El que passa que me preocupa, el que tu has dit, no? El punt d'aquests 12 possibles, no? Això sí que me preocupa, perquè, clar, això doncs, no l'havia patit el Sobrense en la història que té la primera catalana.
Derrota aquella famosa ja de Jesús i Maria, després ve el Vilanova aquí, et guanya com et guanya, vas al Maselles, que consideres que és un bon punt, ja ho vam dir en el seu dia, i vam dir, s'haurà de fer bo aquest punt intentant guanyar o sumant els 3 amb el Lleida. Bé, no va ser possible. Ho dèiem també en començar un partit dels infortunis, no? D'allò que no tens aquella punteta de sort, el pal del Didac a la primera part, el travesser del Josep Maria a la segona, la lesió de Marcos García al minut 12, quan prèviament l'àrbitre va deixar d'assenyalar una falta clara sobre Toshi, és la que provoca el gol del Lleida B al minut 47, passaven 2 del temps reglamentari de la primera part. En fi, tot allò que no surt bé, però ens referim bàsicament a les lesions, la de Marcos García, que així d'entrada era la que més podia preocupar, perquè va rebre un cop aquí a l'alçada de l'ull, de la cella, vaja, va haver de ser traslladat als Camils. Sabem per les informacions que anàvem tenint que va haver d'esperar una bona estona, però que ja està a cara seva, tranquil, li van fer els punts de sutura. Però bé, és una lesió que va tenir el seu...
Sí, va fer canviar...
Va ser la, no surt la paraula, la seva repercussió.
Sí, 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 sí. No, va fer canviar el partit, Va canviar el Sobrense com un mitjó, Primer perquè, doncs, se li pacta...
Clar, era el minut 12. Clar, després al 31 ve la lesió del Dida, que també era un jugador que estava...
Recuperant, sí, sí. Quan s'estava recuperant el Sobrense, doncs ve la lesió del Didac. Va ser un impacte que l'equip el va acusar.
Psicològic.
I no se va recuperar. I sobre, doncs, te marquen el gol ja en temps afegit, Te marquen un gol. Jo me recordo encara d'una jugada en la que doncs, el Didac, va, no sé si era el Didac, em sembla que era el Didac o el Geri, van a buscar la pilota a corna per donar-se-la al porter d'ells i fins i tot des de la grada es va cridar: no corris, home, si està acabant la primera part, són sí. ells, el punt
és,
ja és bo.
És interessant que aquesta primera part acabi 0-0.
Ah, el punt ja és bo, sí, no sí, corris. Sí, sí, sí. Doncs a la següent jugada, bé, primer, la falta que el van al Tossi, no la xiula l'àrbitre i després xiula aquella gairebé la frontal que serveix per a que marquin el gol, no? Uh-huh. Com canvia en un minut tot, no?
Sí, sí.
Tota la decoració. I clar, això encara va afectar més al Sobrense, que va treballar la segona part per mirar a veure si podia, com a mínim, marcar el gol de l'empat, però al final no se va aconseguir.
Va treballar el Sobrense, va fer el que va poder, vaja, i una mica més, com es diu en aquests casos. Però bé, no hi va haver aquell punt, no, de fortuna, que de vegades també fa falta, sobretot quan l'equip no està bé del tot.
Sí.
No està bé del tot.
Sí.
I caus una miqueta en aquella sensació de que, ostres, tot se't gira d'esquena, fins i tot els arbitratges no et són favorables. Ho escoltaran d'aquests moments, perquè en Josu Julián es queixava una setmana més que bé, que... I són algunes paraules prou contundents, no? Referint-se al tracte que està rebent el Sobrense d'una manera molt, molt, molt diferencial vers la resta d'equips.
Arbitral?
Sí, sí.
A veure, jo el partit que més doncs, m'he queixat de l'àrbitre va ser ahir. Ahir l'àrbitre des d'un principi no me va agradar gens, perquè a més ja l'entrada de Marcos García de la lesió és un cop de colze claríssim.
Sí.
I que surt el jugador quan surt. La lesió del Didac és una entrada de tarja, i no, em sembla que no ensenya tarja i em sembla no sé si va ser la falta. I doncs cau lesionat el Didac. L'arbitratge va ser, se'l va permetre tot amb ells i tot el contrari al Sobrense. A la més mínima xiulava falta. I aquella falteta, de fet, va xiular tres seguides, que les tres van portar molt de perill en la primera part.
Sí, van haver un parell o tres de faltes laterals.
Que van fer mal al Sobrense. En una va estar molt acertat el Nito.
Sí, sí, Nito va estar molt bé ahir perquè va salvar un parell d'uns contra uns bastant clars.
Clar, és que quan te van matxacant d'aquesta manera, i torno a repetir, sempre quan perds te recorda l'àrbitre, però en aquest cas, abans de perdre el Sobrense, ja no estaven queixant de l'àrbitre per tot això, no? Perquè permetia massa amb ells, i tot el contrari al Sobrense, no? I això va afectar molt al Sobrense, perquè, torno a repetir, aquelles faltetes, al final una entra i canvia la decoració de tot.
Dos minuts i seran 4:45 de la tarda. Parin atenció, bàsicament, perquè ahir en la conversa que manteníem postpartit amb Josu Julián doncs, va sortir tot això, la qüestió arbitral, el fet de que el Sobrense allò se sent sol o se sent poc recolzat. Parla Josu Julián també de fitxatges, és a dir, vindran fitxatges i aquests no trigaran a produir-se. En fi, un seguit de reflexions que ens deixava ahir el míster del Sobrense.
Bueno, al final quan no tens les coses de cara, doncs passa el que ha passat avui. Ens lesionen el millor jugador, a la següent jugada ens lesiona el segon millor jugador de l'equip, ens fan un gol que no tenia que haver pujat al marcador perquè ha sigut una falta clamorosa al Toshi un segon abans de la falta que ens piten a nosaltres i després ja, bueno, suposo que ens ha mirat un tuerto, com es diu, perquè clar, donem dos pals, el que ha tingut el José davant del porter és bueno, no sé com definir-ho i bueno, i realment si el dia el Vilanova no mereixien perdre, avui ja és el colmo de los despropósitos, no? Que un equip tan ranci que bueno, que es veu amb un gol, que es queda allà esperant, ranci en el bon sentit de la paraula, adjectiu, no despectiu, bueno, i nosaltres ho hem posat tot per empatar. Al final no hem tingut l'encert de fer-ho i ja està, no res a dir, res a dir. Ens ha guanyat, o sigui, hem perdut i haurem de seguir, haurem d'aprendre de lo que fem i de lo que fem malament, clar.
Estàs preocupat?
estic preocupat pel tracte de la Federació Catalana de Futbol cap als subordinats, sí, sí. Sí, sí, però bueno, això no val per res que digui aquí. Sí. És igual. No, això no escolta ningú de la Federació. Si ho escoltés algú, estaria bé. No, estic preocupat pel tracte que rebem, sí. Som equip d'estar baix, perquè no tenim nom per estar en aquesta categoria i s'està notant en les petites decisions. Avui ha sigut clamorós. Totes les decisions eren negatives. Estic preocupat per això, perquè l'equip treballa molt per tenir aquest tipus de criteri, de falta de respecte cap als meus jugadors. Llavors, això és una injustícia, però la vida és injusta de per si, o sigui que suposo que haurem de seguir i ja està, i anar a Reus i bueno, pues lluitar amb un equip que està a segona divisió A, i suposo que totes les decisions en contra i ja tirar endavant, ja està.
Més enllà d'aquesta qüestió, d'entrada, temps que això vagi a més?
A més no pot anar, si hem fet tot per guanyar el partit, si hem fet, jo què sé, 8-10 ocasions de gol clares i no entren. Jo estaria preocupat si no féssim ocasions de gol, però les fem. El problema és que ens fan una o dos i ens fan un gol, però ja et dic, hem d'analitzar el per què. Avui el per què ho tinc molt clar. Avui és una decisió premeditada, lletja de l'arbitratge. O sigui és, avui ha sigut autèntica vergonya. O sigui, ja està. I ojalà em sancionin perquè serveixi, perquè al Sobrense li tractin millor, però no serveix per res, ja et dic, perquè això està a Ràdio Maricel. Si això sigués l'acer o alguna cosa, estaria perfecte. Crec que hem de fer alguna cosa perquè ens sancionin i llavors ens respectin. El d'avui ha sigut vergonya, la paraula és vergonya, ja està. I ja et dic, és una falta molt clara al Toshi. La pilota no va ben refusada perquè li fan falta, queda morta, li toca el braç amb un jugador del Sobrense quan ha hagut dos mans del 5 a la primera part que s'han deixat seguir, i a nosaltres no. Llavors la falta, ens fan el gol. Minut 47 i mig. Clar, minut 47 i mig. Clar, vale que hi ha hagut dos canvis, dos lesions, però clar, quan són a favor no hi ha descompte. Quan és en contra hi ha descompte. Da, miau, que es diu, no?
Què es pot fer amb això?
Què es pot fer? Res. No podem fer res. Sí, nosaltres ja hem fet tot el que havíem de fer. Pujar a primera catalana. Això ja és història. Això ni la Federació Catalana ni aquest àrbitre ens ho trauran. I més igual. O sigui, jo ja he fet història. M'han nombrat millor entrenador de Catalunya. Imagina't. O sigui, m'és igual aquest àrbitre, m'és igual el delegat federatiu aquest que ha vingut aquí, m'és igual a Lleida. O sigui, tenen molts problemes ells, com per celebrar com han celebrat la victòria amb un jugador del primer equip i tot, aquí. Tenen molts problemes i igual l'any que ve és que ni estan. O sigui que, què vols que et digui? No em preocupa gens, em preocupen els meus jugadors. Em preocupen els 23 tios que es deixen la pell per aquest club i que s'ho passen molt malament perquè per qüestions molt puntuals doncs es perdin un partit. I ja no et dic el que em preocupa, que un jugador lesioni un altre i no sigui ni targeta groga. Així que és de no entendre-ho. Jo no dic que ho hagi fet a propòsit, òbviament no, però clar, tinc un jugador a urgències dels Camilos esperant atendre-la amb l'ull obert. Ull obert. L'altre ha acabat el partit. Bueno, però això, quin criteri és? Això no és un criteri normal. I ja no és una, són diverses. Són diverses. I sabem que tenim això, ho sabem, però... Però ja et dic, quan no ve les coses a favor, pues ens ve tot en contra. Hem de seguir millorant en defensa, perquè ho hem de fer, però també ens han de respectar les decisions externes que no respecten.
Del partit, sobretot, ha passat o ha pesat psicològicament el moment en què el Marcos i el Didac, en breu període de temps, han hagut de deixar el camp lesionats. Home. Això l'equip ho ha acusat, evidentment.
Descarat. Però, de fet, som molt paradillos, perquè quan et passa això, tu has de parar el partit i no es jugui. Ja està. I nosaltres, com som de bona fe, intentem jugar, intentem anar pel partit i ens ha vingut el 0-1. Si tu acabes la primera part 0-0, qui sap? Però, en aquest sentit, som molt... Bueno, nosaltres hem jugat a equips on hem jugat i ells han jugat a Divisió d'Honor, si al final és així. Ells han jugat a Divisió d'Honor, tenen aquest saber estar i aquest temple en el moment que han de tenir per portar el partit cap a on han pogut o han volgut. El que passa és que, ja et dic, són oportunitats que van passant, i al final no les fem bones.
Us trobeu ara en una situació nova per vosaltres, si es pot dir així, que és veure-us més avall que no pas amunt. Costarà això de gestionar?
Costarà de gestionar. No sé, jo tinc molt clar que el Suburense d'aquí 20-10 anys estarà a quarta catalana. Jo ho tinc molt clar i el club també ho té molt clar. Això és un somni, això és una cosa històrica pel poble de Sitges que no l'està disfrutant, que és una vergonya també, així t'ho dic. I ja està. Però a partir d'aquí nosaltres estem amb els peus a terra, eh? Els xavals treballen com un equip professional i més no podem fer, perquè nosaltres fem el que puguem. Aquí, home, òbviament ens vindrien molt bé ajudes de tot per poder sortir d'aquest entrebanc, però com sabem que no les tindrem, ens hem de fer forts els 20 i pico, 30 que som, entre plantilla, entre cos tècnic, Aleix, etc, dones, fills, filles, ens hem de fer forts nosaltres. No ens vindrà a fer forts ningú. Nosaltres a Maselles l'altre dia érem els 18 convocats i 3 aficionats. És el que hi ha, no tenim més. No hi havia ningú més a nosaltres recolzant-se, vull dir. No podem demanar més, perquè ningú vol donar més per aquest club. Llavors, amoïnats, no. Amb els peus a terra. El problema és que, joder, ha costat molt arribar aquí. Llavors, intentar cuidar-ho sí que seria bo. Ja no per mi. Jo probablement l'any que ve no estaré. El Reina probablement l'any que ve no estarà. L'Aleix tampoc. Potser el president tampoc. Però qui vingui, joder, que es trobi a primera catalana jugant amb equips d'aquesta estructura, seria molt guapo seguir-ho fent. Nosaltres seguirem treballant i trobarem molts punts. A poc a poc tindrem fitxatges, probablement la setmana vinent vindrà un jugador, després vindrà un altre. Està, què més que vols que et digui? Hi haurà moviments? Sí, clar que hi haurà moviments, perquè jo sóc un guanyador i aniré pels 3 punts a Reus i després a l'igual aniré a guanyar-lo i intentaré guanyar cada partit. Que puguem? Perfecte, que no? Doncs bueno, doncs a disfrutar.
Què necessites ara?
3 punts. Necessito 3 punts, no, necessito 3 punts. Necessito que el Marcos pugui anar demà a treballar, a fer vida normal, i no podrà fer-ho el xaval, és una pena. Això és el que necessito, perquè al final són gent que no viu d'això. Els que se'n van cap a la terra ferma, que diuen, sí que poden optar a aquest tipus de beneficis, però nosaltres no, nosaltres vam anar a treballar. Llavors, això és el que em preocupa. Poder anar a treballar amb els xavals i que mentalment no els vinguin a baix, perquè és una situació nova cap a ells. Això és veritat.
M'acabo, Josu. Parlaves de fitxatges. És imminent o...?
Sí. Fitxarem algú ja. Algú ja està fitxat i algú més vindrà. Sí, segur. Segur, perquè necessitem sang nova, necessitem oxigen... Necessitem algú que ens pugui empantar o que vingui a donar un cop de mà en els moments durs. I alguna cosa farem i ja, bueno, ja veureu a Reus, suposo.
Quatre i 39. Això és el que ens deia ahir Josu Julián, l'entrenador del club de futbol Suburense. Vaja, vostès mateixos. Però diumenge, Toni, hi ha partit i s'ha intentat guanyar a Reus. Sí. Amb o sense fitxatges. De fet, ja ho han escoltat. El Josu deia que és possible que l'equip ja tingui una nova incorporació aquesta setmana. I n'hi haurà una altra, potser. Uh-huh. Parla de dos, en principi.
Uh-huh. Sí, sigui com sigui.
I la vida segueix.
Sí.
t'agradi o no, t'afavoreixin o no, i vaja, s'ha de treure això endavant una miqueta, com diu ell, doncs intentant sumar els 3 punts diumenge que ve, intentant doncs canviant el que ara és negre-gris, doncs que demà o demà passat sigui més blanc.
Sí, i això es pot canviar si la pilota entra, no? Tu tens que mirar que la pilota entri i ja està. Clar, tot això està molt bé, no? Vull dir, clar, quan ell no està d'acord, un entrenador no està d'acord amb l'arbitratge, i que quedi clar que aquí l'hem dit, que a mi no me va agradar gens l'arbitratge, doncs és molt normal que es digui. El que passa és que, clar, com no tens res per rectificar i portar-lo cap darrere i tornar a començar, doncs ha passat i ha passat. Ara, el més interessant és que la pilota entri, que l'equip continuï sumant. Com ell ha dit, els 3 punts són molt importants, sumar els 3 punts, i després doncs que continuï la línia bona pel Sobrense. Amb fitxatge o sense fitxatge, que venen un o dos fitxatges i són jugadors que sumen, de fàbula.
Benvingut sigui. 4:41, va, que si no farem salat avui. Anem a la Tercera Catalana. Vinga, repassem ràpidament aquests marcadors a la 11a jornada d'aquest grup 12 de tercera, que han estat Molanta 1, Hortonenc 4, Olivella 0, Vegas 3, Cubelles 3, Odena 1, Hostalets de Pierola 2, Carme 2, Riudevitlles 0, Sitges 2, Anoia 2, Calaf 1, La Múnia 2, Martinenc 0, Sobrense B 2, Piera 5 i Joventut Ribatana 3, Sant Cugat Sesgarrigues 2. Líder el Vegas amb 26 punts, seguit de la Ribatana amb 24, els mateixos que l'Anoia, el Sitges és quart amb 23, 22 per la Múnia, 18 per Piera, 17 per Òdena, 16 per Hortonenc, 15 per Cubelles, el Molanta en té 14, els mateixos que Sobrense B, que és 11, i el Calaf, l'Olivella en té 12, 9 per Riudevitlles, i a la part baixa, Martinenc amb 8, Hostalets 7, 7 punts també, i com a penúltim el Carme i Cué, el Sant Cugat Sesgarrigues amb 5. I ho deia tot just en acabar el partit, Rafa Porras, el míster de la Unió Esportiva Sitges. No ha estat ni de bon tros el nostre millor partit, però va, 0-2, molt maco.
Sí, sí, sí.
I 6è triomf fora de casa, de 6 partits jugats.
Sí, és
Rafa Porras, que sempre parla d'aquell atzar, no?
Doncs és la lectura positiva, sí, sí. No? De que porta 6 victòries a Can Contrari, i després la lectura positiva, te diré, vull dir, el Sitges va saber patir per guanyar. Patir amb la posició de la pilota, perquè la posició de la pilota potser la va tenir l'equip local, el Rudi Villa.
Un partit amb poc control per part dels Sitges, de fet, d'això en parlava Rafa Porras, sí. Ara ho escoltaran, però en moments puntuals doncs l'equip va estar despert per materialitzar les ocasions. El 0-1 d'en Gerard López, que, vaja, un gol autèntic davanter centre, no? Allò, pilota que queda davant de la porteria, sense porter, sense ningú, només les d'empenya, pam, 0-1. I el 0-2, si fa o no fa, doncs de les mateixes característiques. Pilota solta a l'àrea i Víctor Olmedo, que estava per allà intentant rematar una acció anterior, doncs pam, cap a dintre, 0-2. Mario de Villas, sí, moltes ganes, però tampoc va crear un perill excessiu a la porteria defensada ahir per Eric González.
Sí, molta posició.
Molta arriba, pilota penjada. Sí, molt...
Tocar i tocar des de darrere, intentar tocar des de darrere, però sí, quan arribava...
Arriscant molt, jugant amb el porter de lliure, com aquell que diu.
Amb el porter va ser un espectacle, perquè doncs és que... Doncs,
van arriscar moltíssim.
És que va arriscar molt i van tenir molt de sort, perquè n'hi havia pilotes que xocaven entre ells i doncs que podia haver marcat més d'un gol del Sitges. Va tocar i tocar, però quan arribava la defensa del Sitges acabava. Vull dir, tampoc generava perill. Tenia la posició la pilota, però res més. En canvi, el Sitges per mi va fer un partit molt intel·ligent. Potser no li va agradar tant al Rafa Porras per el fet que ells van portar la iniciativa i potser la posició de la pilota, però va jugar tan intel·ligent que va buscar i va trobar l'errada del contrari doncs per a matar, i al final va matar.
Per posar un pero a la victòria d'ahir, doncs probablement l'expulsió als últims instants de David Carrasco és
dels pocs peros que li pots donar als tres punts que l'equip va sumar ahir. Al davant comences amb Gerard i Jonathan i acabes amb Àlex Pérez i Dani Migley, que els hi va faltar aquell puntet d'espurna, que es diu, eh?
Sí, és allò sortir, sortir i mossegar, no?
Sí, sí, els hi va faltar una miqueta aquesta...
va fotir això, no?
Sí, sí, aquesta, el posar una marxa més, potser. Sí, però sí, bé, l'equip ve en defensa, el mig del camp treballant molt, sense control, en moltes fases del partit, però bé, victòria al cap i a la fi, 0-2, el sisè triomf fora de casa, i aquestes eren les valoracions que feia en Rafa Porras després d'aquesta victòria amb ahir a Sant Pere de Riudebitlles.
Ha sigut el partit més fluix que hem estat en pilota, no hem tingut sensació de portar el domini del joc, però bueno, el futbol són gols, l'altre dia no mereixíem tant càstig i no vam rebre premi, avui potser no mereixíem tant premi, però bueno, hem apretat a dalt, han sigut dos errors seus, però també provocats perquè nosaltres hem apretat, apenes tant s'han creat perill, bueno, tot i ser un partit dolent i tal, al final ho ha quedat són els tres punts i això és el que ens ha de donar confiança per seguir millorant.
Que si has preferit més control de la situació, hi havia fases del partit que era més anades i vingudes.
Sí, possiblement sí, perquè amb el 0-2 ells estaven molt avançats i amb aquest equip li haguessis fet el tercer, doncs ja s'hagués acabat el partit, però amb el 0-2 doncs sempre havia l'opció d'alguna pilota aturada a la fica de la olla, doncs, alguna falta, algun penal, i això a ells els hagués donat vida. Llavors la idea era doncs intentar marcar el tercer, però bueno, no ha pogut ser, ells també s'han apretat a dalt, i avui en la pilota no hem estat tan... Hem estat més esperos que altres dies, la veritat.
Sí que és cert que avui heu tingut aquell component de fortuna que sí, es necessita, sí, de vegades. Sí, sí. I bé, també lectura positiva. L'equip no ha encaixat, l'equip se'l veu bé al darrere, tot i que has hagut de fer algun canvi obligat, suposo, per sí, problemes físics.
Sí, sí, bueno, un parell de canvis han sigut obligats perquè he tingut una molèstia. El Ferran és el que ens ha donat molta profunditat a la mitja part, però bueno, el noi ha notat una molèstia i és millor prevenir que curar. I després també l'altre canvi, el de Jorge, també ha sigut una mica obligat perquè ha notat alguna molèstia al genoll i bueno, han sigut canvis obligats, però jo crec que l'equip defensivament apenas hem tingut angoixes. Eric ha tingut un paio d'intervencions bones, però tampoc ha sigut això un partit que ens hagin creat moltes oportunitats. Això vol dir que l'equip també ha treballat bé a pilota aturada.
Mig del camp, avui ha costat trobar bones situacions o el control que feies referència abans,
sí,
no?
Sí, 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 bueno, els tres homes del mig del camp han lluitat molt, vull dir, això no sé si pot dir en cap moment. Ells eren superioritat numèrica, nosaltres la idea era sortir per bandes, que la primera part jo crec que ho hem trobat millor, però després a la segona part ens ha costat. Ens ha costat també el cansanci de les 12, els jugadors, doncs, també és normal que a vegades no estiguin tan estiguin més espessos idees, perquè també el desgast que fan sense pilota també és important. Ho han intentat, a vegades estan més frescos, altres no, però bueno, el que no els puc recriminar en cap moment és que no ho han lluitat, no ho han intentat i s'han deixat l'ànima. A partir de quin pilota? Pues avui hem sigut el dia que pitjor hem estat, però bueno, futbol a vegades és el que diguem moltes vegades, són gols, han entrat dos gols possiblement mig regalos del contrari, però també ha sigut perquè mèrit nostre, perquè m'ha apretat i hem seguit la jugada.
Veient aquests Sitges, Rafa, te n'adones que aquí no llueix ningú, entén-me, vull dir, tots treballen, tots penquen, és difícil que algú destaqui per damunt de la resta. Això se'n diu bloc.
Sí, 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 aquesta és la filosofia del cos tècnic, tant de l'Arturo com el Carlos, com el José Luis, ho tenim clar, que som un grup humà, que tots venen a entrenar, tots tenen ganes de jugar i no tenim cap crack, vull dir, aquí tots són pencaires i tots tenen les seves oportunitats, uns tindran més minuts que altres, però aquí nosaltres estem per veure's entrenar i poc tard o d'hora donar-los oportunitats, i em sembla que avui l'únic jugador que faltava per debut ha sigut Quique, i al final pues, hi ha entrat, és un jugador que té certa experiència i també ens ajudarà en moments puntuals.
Si 11 jornades portem, 11 diferents has fet.
No ho sé, no ho he controlat, la veritat, però sí que la nostra...
Això respon més, sí, a una necessitat de l'equip.
Moltes vegades és la manera de tenir la gent endollada, perquè clar, jo si els dic que compto amb tots, que si entrenen tindran minuts, i no ho faig, la primera setmana en creuran, la segona ja tindran dubtes i la tercera diran que sóc un vent de fum. I llavors la idea nostra és que no, estan els jugadors que estan fitxats tindran les seves oportunitats, tindran els seus minuts, evidentment tots volen jugar més, vull dir, no hi ha cap jugador que es conformi, i això és bo, també que siguin inconformistes, però nosaltres estem per decidir, en funció dels camps on anem, en funció dels contraris, en funció del nostre estat anímic i d'autoestima dels jugadors, doncs donem més minuts o menys, però la idea és això, que estiguin preparats per tots, perquè poden passar amb aquest equip de sortir de l'11 inicial, de sortir de suplents, o de passar una setmana a estar a la grada quan recuperem lesionats.
Precisament d'això volia parlar. Crec que ara un dels problemes que pot tenir l'equip és precisament això, intentar recuperar els lesionats, sí. Ricard, Pepe, homes que estan tenint més dificultats en aquest sentit.
Bueno, Ricard i Pepe, dilluns tindrem una resposta més concreta, perquè els hem fet una ressonància i llavors pues, sabrem més a ciència certa quin tipus de baixa poden tenir. A partir d'aquí també hi ha la bona notícia de la setmana, ha sigut que afortunadament s'ha fet justícia esportiva i Idris s'ha pogut reincorporar a les files dels Sitges, que és el que volia des del principi. A partir d'aquí pues, també serà un jugador important, amb una certa experiència, que també sumarà i també aportarà competitivitat a la plantilla, que vulguis o no, a la B baixes, pues, poc o molt el rendiment global recent.
Uh-huh. Esteu buscant alguna cosa més?
Sí, la veritat que estem buscant el mercat, estem intentant pues, mirar com està la cosa, però clar, no és fàcil. Els Sitges aquest any ningú cobra. Venen pues, perquè creen en el projecte, perquè creuen en els entrenadors, perquè creuen en els companys, perquè creuen en la infraestructura del club a nivell de que van entrenar pràcticament sense res. Vull dir, aquestes coses on els tenim que convèncer. Evidentment, nosaltres no tenim com altres clubs dintre la categoria pues, que paguen pues, X diners per partit. La filosofia del club no és aquesta, és que aquí ningú cobrarà més que l'altre. Llavors, clar, és complicat. A vegades convence els jugadors, però bueno, ho estem intentant, estem buscant opcions i jo espero que algun que altre concretem, esperem.
Rafa, això no s'atura, dissabte que ve un altre derbi amb l'Olivella.
Sí. Bueno, en aquesta categoria hi ha molts derbis, vull dir, tant a Garraf com a la Noia. Sí. Jo crec que l'equip que és més beneficiat és el Vegas, entre altres coses, sí. Perquè té molt bon equip, però ningú l'espera. Vull dir, és un equip que passa d'arçar per sabut i això, pues, la motivació també és important. No és el mateix que vingui que l'Olivella, el Molant, qualsevol equip rebin els Sitges, el Cubelles o la Ribatana, que rebre el Vegas, que és un equip que està una mica com de tapat, i això jo crec que tot i està passat de les costes del Garraf, li crec que li està beneficiant, a part de que té un equipàs i que futbolísticament juga molt bé.
Números en mà, el partit és a casa, que són, de moment esteu tenint els pitjors números.
Sí, bueno.
No sé si perquè fins ara els rivals més forts sí que els heu tingut a casa, això també
s'ha de dir. Influeixen diversos factors, entre altres coses també al contrari, no? Però bueno, analitzes també i a pretemporada vam tenir tres partits a casa i es vam guanyar. Equips com el Sants B, que em sembla que el seu grup va segon o tercer, vam guanyar amb el Llorenç, que és un clàssic de tercera catalana, a mitja taula, vull dir, tampoc tenim que obsessionar-nos amb Aiguadols. Aiguadols pues, té els seus beneficis, té els seus contres, a nosaltres pues, l'estil de jugadors que tenim ens perjudica més que ens beneficia, però tampoc buscarem excusa, intentarem buscar la fórmula, intentarem que els jugadors estiguin inspirats i també avui hem tingut a favor l'atzar i la sort, per dir-ho d'alguna manera, tot i que ho hem intentat, i si analitzes els partits d'Aiguadols excepte el Cubelles, que vam tenir un dia gris i tampoc ens mereixíem tant càstig, amb l'arribada vam perdre d'una manera una mica entre cometes injusta i em sembla que vam empatar amb l'Oden, ens van marcar el descompte amb una falta. Sí, són uns pats que un al descompte que si s'haguessin sumat, doncs, la mitja és bona, em sembla que portem 23 punts i jo crec que tenim que ser optimistes i creure en aquest grup perquè ho està treballant, no ens estan regalant res, aquests 23 punts són suats, tots han sigut competits i bueno, a seguir, a pensar a intentar sumar els 3 punts contra Olivella, que segurament serà molt difícil, però bueno, per això treballarem durant la setmana per intentar-ho.
Doncs això és el que ens deia Rafa Porras ahir, després d'aquesta victòria dels Sitges 0-2 en Riudebitlles. Idris, per fi nova incorporació, perquè ha estat allò costós el fet de que el Molanta doncs, no li acabava de donar la baixa. Li preguntàvem sobre alguna possible incorporació més. Reconeix que estan treballant, que no és fàcil, però que podria arribar, en el ben entès de tot plegat, a alguna altra incorporació. El Sitges que va fent, Toni, cada moment, vaja, ningú el treu d'allà.
No,
com diuen els castellans, a la chita callando.
Sí, lo sumat.
Sí, no fem soroll.
No,
no són favorits perquè no ho són.
No, és que això va molt bé, eh? Això va molt bé, perquè clar, tu no tens... A veure, el teu objectiu és lluitar i sumar lo més possible, i si, com es diu vulgarment, i ja està molt de moda, sona la flauta, doncs estarà de dalt, però no tens aquell objectiu. I penso que això està portant molt bé el Rafa Porras, i el club, i penso que doncs, si continua així, compta, perquè està allà el Sitges.
Sí, amb 23 punts.
Està allà, està a 3 punts del líder.
A 3 del líder, sí, que aviat està dit.
I el líder té que jugar amb els Sitges encara,
Sí, és dels pocs de dalt que encara no s'han vist les cares.
Per això t'ho dic.
I el Sobrense B, aquest Sobrense B que va patir una
una revinclada bastant important ahir a Aiguadols, 2-5 amb el Piera.
Sí, eh? Sí, sí.
Aquest Piera que està traient el cap també, eh?
Sí, ho parlàvem, eh? El Piera és un equip que està a dalt, eh? Té un bon equip, eh?
El Sobrense, per contra, intentant trobar el seu espai, eh?
Sí, és que jo no vull que s'ofengui ningú, però la Lliga del Sobrense, bé, potser no és el Piera, però sí és el Sant Cugat, és tot aquest equip de la zona mitja de la taula, uh-huh. En el que tu tens que mirar de sumar punts per anar a aconseguir el teu objectiu, que després estàs més a dalt, millor que millor.
Perfecte.
Però tu tens que anar sobre això. Jo penso que la victòria de Sant Cugat va ser molt interessant, com pot ser molt interessant, doncs sempre que juguis amb rivals que són de la teva lliga.
De la teva mida, diguem-ho així.
Mida, sí, perquè sí, això sí. De la teva lliga ja està molt subat, no? De la teva mida. I sumant i intentar sumar, que aquesta setmana també té un os, no?
Perquè té Òdena,
el cap del Òdena. Òdena,
sí,
que
sí.
Potser aquest equip també li va millor al Sobrense que no passa al Piera.
Sí, un Òdena que és també bastant irregular, eh?
Sí.
Al principi semblava que començava molt, molt, molt bé, però vaja, està aquí setè, intentant, suposo, no despenjar-se massa d'aquesta part alta de la classificació. Queden 4 minuts abans, no arribem a les 5. En 4 minuts encara hem de dir moltes coses. Hem de dir, per exemple, que la Lliga de Bàsquet s'ha disputat la jornada número 7, que el Bàsquet Sitges va perdre 87-72 en la seva visita a la pista del Castelldefels, un equip que, curiosament, no havia guanyat cap partit a cara seva. Parcials 27-18 primer període, 23-17 segon, 18-16 el tercer i només en el quart i últim va ser capaç el Sitges de prendre alguna mínima avantatge, 19-21. Màxims anotadors del conjunt d'Edu Piñero, doncs tots tres amb 13 punts, Pau Carretero, Edu Riu i Gerard González. Màxim anotador del partit, Jordi Boronat del Castelldefels amb 20 punts. Total que el Sitges és ara desè amb 3 victòries, 4 derrotes. Proper partit rep el Mollet dissabte aquí a Pinsbens. Si parlem de bàsquet, també hem de parlar de la victòria del Sènior B, que va guanyar 84-58 al Montpedrós B. I també victòria del Sènior femení 70-49 davant el Vilaseca. Futbol femení, repassem els resultats dels tres equips del Sobrense femení. El primer equip que va encaixar una nova derrota, 1-4 amb el Sant Cugat Esport. Segueixen a la cua de la classificació amb només 2 puntets. Victòria, en canvi, per l'infantil cadet, 4-2 davant el Valls Atlètic i derrota de l'Alevi Infantil, 3-6 davant l'Igualada B. Pel que fa al rugby, tenim també uns quants marcadors dels equips del Rugby Club Sitges. Victòria del sub-16, 7-60 al camp del Badalona. Victòria també del sub-14, 19-52 al camp del Gòtics. I victòria del femení, 19-20 al camp del Rugby Club Martorell. Pel que fa a la primera nacional catalana de futbol sala, derrota de l'equip de les botigues de Sitges, 4-6 amb el futsal Alcarràs. I en hoquei patins, el Club Patí Subur Sitges, el Sènior A, que segueix intractable. Ahir, victòria contundent, vaja, més que victòria, nova golejada, 3-11 a la pista de l'Vilaseca. Lidera la classificació amb el conjunt de Carles Busquet, empatat a 24 punts amb el Club Patí Monjos, que serà, sense cap mena de dubte, el gran rival aquesta temporada del Club Patí Sitges. Tercer és el Casal d'Espluga amb 18 i quart el Sant Ramon amb 16. El Sènior B, que va perdre precisament a la pista del Sant Ramon per 8-5, és desè ara mateix amb només 6 punts. Així estan les coses pel que fa al món de l'hoquei i patins. Arribem pràcticament al punt de les 5 de la tarda. Ho hem de deixar aquí. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Tornem dimecres a partir de les 4 de la tarda a la tertúlia Pilotes Fora. Gràcies, per tant, per la seva confiança i que acabin de passar molt bon dilluns. Adéu-siau. Adéu-siau.